Ofensiva per fer-se amb el control del petroli veneçolà ha dit ara que podria involucrar d'alguna manera la líder de l'oposició, María Corina Machado, en el futur de Venezuela.
Amb aquesta notícia internacional arribam a les 9 i 4 minuts. L'actualitat torna a les 10 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, el xiu xiuet que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
En 70 segona hora de Xiu Xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic i ha arribat l'hora de remenar el cervell amb ses...
Sionades.
Exacte, Sion Catsana, bon vespre.
Bon vespre, com anem?
Molt bé, però avui tu has decidit no baixar a Palma perquè és festa a Palma, però tu ets de Binissalem, cosa que no estic entenent.
Efectivament, com que som ciutadà de Binissalem, però treballador de ciutat... Tenia lliure, confiava que vosaltres també, però veig que sóc com us deveu en el servei públic.
Exacte.
I
ho has dit feina, tu, ho has dit tu.
El dia festiu, i clar, no me quadrava. Preferia no haver de venir, la veritat. Tot i que voldria veure vostres cares sempre.
Home, gràcies, Sion. De totes formes, la sí. ràdio té això, aquest gran avantatge, que és que connectam amb tu, que no te demanaré on ets. Mantindrem el secret.
Així m'agrada. Me pensava que demanaries com estic, més com sóc avui.
Perquè com estàs?
I clar, estic una mica decepcionat.
Estic
una mica decepcionat. Perquè avui no sé si sabeu que s'anuncien els Premis Ciutat de Palma i Xiu Xiu no ha rebut cap reconeixement.
Me
sembla una falta de respecte que un producte radiofònic de l'altura de Xiu Xiu no hagi estat reconegut, però bé.
És incansable tasca d'aquest equip.
Sí.
Completament d'acord amb tu, Sion.
Vist que el premi de novel·la en castellà ha quedat desert, no sé, ja ho veurem. Però bé, vam que parlar avui un poc del tema d'això de tenir opinar sobre les coses, de valorar les coses. Crec que resulta bastant incòmode avui en dia no tenir opinió, sobretot, no? Dir no sé, no ho tenc clar, o simplement que ja, avui en dia, costa. Pareix que has de saber que penses sobre qualsevol tema a l'instant. No sé si vols passar a vosaltres.
Sí, una mica de pressió per dir la teva opinió, no?
Exacte, i sembla que has de pensar una cosa... Has de tenir les coses molt clares quan estan bombardejant amb estímuls, amb informació, estan sobreestimulats, i a part que sembla que la nostra opinió la dirigeixen uns algoritmes, que ho tenim tot molt clar, i jo t'he de dir francament, Sion, una cosa, que i és que aquella gent que ho té tot tan clar me fa, me genera desconfiança, però bona.
Sí, si pots, cor. Aquesta gent que ho té molt clar, intenta fugir ràpid. El que dèiem, estem en un món que te demana un posicionament immediat davant qualsevol tipus de aconteixement o conflicte, i no opinar sembla gairebé una falta moral. I vull haver que parlar d'això, però abans posem una cançoneta.
Bueno, Sion, en aquest món que cada vegada és més i més estrany, més dens, és que estem sobre saturat d'informació,
Exactament. Escoltàvem el Jam, In the City, que ja eren 70, molt dens. Hem d'escoltar el que diuen els joves i potser tenien raó, no? I és que vivim envoltats de preguntes que no esperen respostes, sinó reacció. És a dir, que penses d'això, si estàs a favor o en contra, si t'assembla bé o malament. I no hi ha gaire espai per el dubte, ni per temps de reflexió. L'opinió ja no és el resultat d'un procés, sinó un requisit d'entrada. Primer opines i després ja pensaràs, no? I aquesta pressió no ve només de fora, no ve només de les xarxes o els mitjans de comunicació, les converses públiques, sinó que nosaltres mateixos, o manco, cert per jo, hem interioritzat aquesta exigència. Sentim una mica culpables si no sabem què pensar, no? I crec, també un poc, degut a la deformació professional, entre cometes, que tenim, que som opinadors professionals, no? Però, ostres, moltes vegades jo no tenc clar què opinar sobre certes coses. Des de ser més transcendentals fins a ser més quotidianes, no? I planeres.
Sí.
És a dir,
a vegades la gent fins i tot se queda callada esperant que diguis qualque cosa al respecte.
O tal vegada també se sumen estrent de l'opinió pública. És a dir, quan l'opinió pública ja té una idea formada, nosaltres com a individus socials, d'acord, entesos, aquella opinió, imaginam i donant per fet que serà la manco dolenta de totes, per tant, et sa bona i la que no me'n fa sa males persones.
Exacte, i anem tirant cap aquí. De fet, és una de les coses que volia també explicar avui, que és que la cultura de l'opinió de sobte se converteix en una mena de reflex, no? Reaccionem abans d'entendre i mos posicionant, com tu bé deia, Xavi, a opinió pública que hem escoltat que mos sembla que mos ressona millor, perquè no tenim la capacitat mental per nosaltres construir la nostra pròpia. I això atenta contra un dels principis de la lògica, que això, la lògica 1 de filosofia t'explica, que és s'argumentum et verecundiam, que sona molt grandiloquent, però bàsicament aquesta fal·làcia de l'autoritat. Considerar que perquè qualque persona amb autoritat afirma certa cosa, aquella cosa és vera, no? I a vegades ens veiem abocats a explicar les coses d'aquesta manera, perquè, com dèiem, no tenim el temps material per tenir la nostra pròpia opinió. I, de fet, això és una anomalia històrica, i això és el que volia recalcar avui. Durant molt de temps, pensar volia dir, precisament, suspendre el judici, acceptar que no tot està clar, que no tot se pot resoldre, i que, per tant, se necessita, un quicat, un stop. De fet, la tradició filosòfica clàssica comença amb això, el famós Sòcrates. No? Sòcrates el que feia era interrogar a la gent que considerava que sabia molt sobre alguns temes i a través d'algunes preguntes anava destriant si allò que predicaven era una opinió o era una veritat. Avui, en canvi, sembla que no saber, com s'autoafirmava en Sòcrates que era una persona que no sabia, no obri camins, sinó que els atanca, no?
I però també necessitant respostes tan ràpidament i solucions, sobretot. Passa un problema, necessitant la solució. A veure, a lo millor hem de posar pausa, pensar a veure què podem fer, reflexionar, meditar, pensar en Boscoixí, i el sent demà veurem les coses d'una altra manera i trobarem una possible solució. Però com que ho volem tot tan ràpid avui en dia, en Jordi, si en fa una estona mos parlava de set sèries en format vertical que estan de moda, que estan començant a ser una indústria, que són sèries que duren 30 segons cada episodi i se poden veure en format vídeo de mòbil. Per tant, és que
això crec que els coreans són com molt pros amb això, no?
Sí, ara resulta que ja està arribant a Espanya.
Sí, bé, això és multitasking, que és aquest tema també de com veure set sèries per a l'hora que te posin un altre vídeo perquè si no no és capaç de mantenir l'atenció. Sí, estem en constant sobreestimulació. A més, crec que aquesta necessitat de tenir una opinió és tan important perquè les nostres opinions formen també la nostra identitat, no? És el que ens defineix, no? Que pensam sobre certs temes. Pareix que allò és el que de qualque manera construeix el nostre posicionament dins del món i qui som. Però què passa? Que moltes vegades necessitem més informació i utilitzant molt aquestes justificacions d'internet. No dic res perquè no estic prou informat, no? O no vull entrar en polèmiques, prefereixo escoltar... I a vegades no és vera. A vegades sí que la tenim, a tota la informació. Però a vegades, inclús quan tenim tota la informació, no som capaços de decidir què és el correcte en aquell moment, no? I aquell dubte, que és superfilosòfic, està molt menys preat a la societat d'avui en dia, i em fa molta pena, perquè Hannah Arendt ja partia una de les grans confusions del món modern és confondre pensar amb opinar. Pensar per ella era una activitat lenta, sovint solitari, que no sempre produeix conclusions clares. Opinar, en canvi, és ocupar una posició en un espai públic i, de qualque manera, demà puc canviar-la, no? El problema apareix quan deixem de pensar perquè estem massa ocupats opinant, no? Quan la velocitat del judici substitueix aquell temps necessari per la reflexió. Però ara vos poso una cançó i vos explico una altra cosa.
Aquesta cançó, que també és de Dajam, i se titula News of the World, notícies del món, supos que també
notícies
aquest grup...
Notícies del
món. Sí, mos fa pensar.
Sí, és que estic molt jam aquesta setmana, no sé per què. Mira, no sé què m'ha passat, i sobretot aquest àlbum de In the City, del 77, estic bastant pec, que s'hi diu, no?, ara, aquesta setmana.
Crec que no ho has utilitzat bé, però bé, és igual.
Me l'estic pec, no? Seria
no,
així?
No, estic pec, me... Com és, Jordi?
Seria més...
Aquest àlbum pec.
Aquesta cançó pec, sí.
Pec vol dir pel cul, que és quan una cosa t'agrada molt, com diuen els joves avui en dia, diuen pec, pel cul.
Que has de demostrar que sóc béssim. D'acord, idò, i què passa? Que vos he explicat tot aquest rotllo de que necessitem opinar de tot, que mos empenyen a estar opinant, que l'opinió pot ser no tan important i que hem d'apostar més per la reflexió. I dit tot això, després d'haver parlat amb aquesta autoritat sobre aquest tema, venc a donar-vos una opinió sobre una cosa, ¿vale? Perquè, clar, això, com un filòsof de souvenir, bé, dic una cosa al contrari, en menys de 20 minuts, i l'opinió que vos venc a posar avui damunt la taula és... Si posàs mòbil boca avall damunt la taula quan estàs amb més gent,
sí,
està bé o està malament? No sé de quin equip sou vosaltres.
Mira, jo soc dels que els posa boca avall, perquè és vera que jo, el tema d'estar a mirar el mòbil quan estàs en qualcú a taula, m'apareix, no m'agrada, o sigui, és una cosa que no suporto.
Jo te diria que depèn del grau de confiança que tinguis amb el teu interlocutor, però sí que és vera que no és de bona educació. És a dir, has d'estar pendent, el que has d'estar pendent que és la persona que té endavant. Però
I jo, bueno, per això el gires?
No, per això l'amagues, no el poses.
Franci,
no
si em pots repetir la pregunta?
Sí, no. És a dir, el que jo faig... Mira, tinc ja un mal costum, que és treure el mòbil. Sí. Tinc el mòbil en sa mà 90% del temps. Per tant, quan t'arrib a una taula més gent, la meva acció no és ficar-ho dins la butxaca perquè m'impedeix l'atròfia cerebral que tenc respecte a les noves tecnologies, necessito tenir-lo allà,
sí,
però considero que posar-lo boca amunt és exhibir la meva identitat i el pos boca avall, és a dir, en la pantalla tocant la taula, no? Sí. Perquè no se pugui veure el que hi ha en aquella pantalla. I a mi se me recrimina a vegades aquest fet, no?
Ah, no, jo el gir, però és perquè no me despisti, perquè necessit estar pendent de l'altra persona i no vull que me despisti a llum del mòbil.
És un bon argument. A mi més d'una vegada m'han recriminat mig en broma, m'han encimat qualque cosa. Per què necessites posar això a boca baix, no? És a dir, tens por del que pugui aparèixer? Sempre amb un to de broma, no?
Sí.
Però sí que és vera que jo no ho faig per un tema d'economia de l'atenció ni perquè tingui respecte cap al meu interlocutor. M'és absolutament igual a l'altra persona. És a dir, no ho faig per respecte, ho faig perquè no m'agrada que me mirin la pantalla, m'enviïn missatges o no m'enviïn missatges. I crec que puc reclamar aquest espai d'intimitat sense que se me recrimini, no? Crec que estem també a un temps, així com d'excés d'opinió i falta de reflexió, de sobreexhibició. Vam parlar fa unes setmanes sobre que el jovent, en el qual ja s'ha demostrat amb aquest pec mal utilitzat que no és un grup en el que pertany, se comparteix ubicació en temps real o inclús les contrasenyes de les comptes de les xarxes socials, no? Que ho trobo terrible.
Terrible.
I jo reivindic una mica posar el mòbil boca avall, esperar abans de parlar, abans d'opinar, i me podríeu dir, com deia per exemple en Xavi, no seria més fàcil directament no treure el mòbil, jo vos contestaria que aquesta és la vostra opinió i que tampoc fa falta opinar de tot.
I jo hi ha una cosa que me rebenta moltíssim és la gent que confon l'opinió amb un fet. És a dir, aquesta gent que dius, bé, ets la teva opinió, no, 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 no ets la meva opinió, és un fet que puc demostrar, hi ha dades, etcètera, etcètera. No, aquella gent que vol acabar la conversa, o la discussió, o el debat, bé, ja, tu tens la teva opinió, jo tens la meva. No, estem xerrant de fets.
No, no, clar, clar. Sí, exacte. Hi ha temes en què això passa, i d'altres, just al contrari, certes situacions o fets que són totalment subjectius i que te diuen, no, això és així, saps? I tampoc és que sigui així, ets la teva opinió contra la meva, no?
Perquè ara jo a Inés li podria dir, Inés, però això és la teva opinió, això és un fet.
Exacte.
És a dir, tu dius, que gent per acabar les converses o els debats diu, no, això és la teva opinió i jo tens la meva, i tu dius, no, això és un fet.
Exacte.
I jo en això te deman, però això que dius, és una opinió o és un fet?
Jo, és una opinió damunt es fet.
Damunt es fet, això. Molt bé.
Ets la trampa, no? Et si l'has fet impossible.
Sí, és que...
Vos poso un altre exemple del que jo defensava, de que hi ha certes coses que són subjectives i que molta gent te'ls ven com si fos un fet. Vosaltres com mengeu el plat? Bé, si és que vos agrada. Els plàtans amb fruits secs. Amb quin fruit sec el mengeu, el plàtan?
Home, amb besón de mel·la.
Besón de mel·la, val?
Cacabets,
tothom a la taula igual.
Oh, cacabets, per exemple, també.
Sí.
He menjat.
Jo vaig tenir una discussió acarnissada amb una persona que argumentava que no hi ha altra opció que menjar el plàtan amb bessons. I jo deia que a mi m'agradava més en cacabets. Doncs cacabets no era una opció, saps? I no podia ser que fos una opinió contra una altra. Era un fet irrefutable que s'havia de menjar amb bessons. Ostres, anem a tranquil·litzar-nos una mica. No?
Sí, ja que sempre aquests debats...
A veure,
de...
jo...
Sí, de que poses primer la llet o els cereals, per exemple, no?
Sí, aquestes històries també, sí, exacte. Claro, a vegades també ho hem de posar un poc tranquils, així com hi ha coses que no són opinables, sinó que són fets i la gent s'aprofita de dir que és una opinió, també n'hi ha d'altres que, ostres, anem a obrir un poc la màniga.
I tornant en el principi, i jo sé que han d'acabar, però tornant en el principi, Sion, que has dit que avui en dia sentim una mica la pressió d'opinar de tot, també una mica... de por, a vegades, o hi ha gent que diu que avui en dia no se pot dir res. Què n'opines d'això?
Ja.
També hi ha la cultura de la cancel·lació, que és quan qualcú diu una cosa i se'l malinterpreta o no, i després aquella persona queda cancel·lada, és a dir, li han fet la creu per sempre perquè ha opinat d'aquella cosa.
Crec que hi ha diversos problemes en aquest tema. El primer... crec que a vegades, no sempre, perquè aquest és el problema, que te fan triar o blanc o negre, no? La cultura és la cancel·lació. Està bé o està malament? Depèn, clar, com tot. Crec que a vegades s'ha agafat molt de la lleugera i s'ha cancel·lat sense un motiu de pes, el que ha fet que se perdi la credibilitat amb aquesta cultura de la cancel·lació. D'altres, era ben necessari. Així tot, tampoc crec que hagi tingut el poder que s'esperava que tenien, no? Ara, també està aquí el tema de la gent que sol dir... Ara no pots opinar de res, que solen tenir opinions un poc del segle XIX, no? Sí. És que és difícil trobar qui està, no?
Aquí anem. Complicat. Aquí anem.
Sí.
És un tema superinteressant. És molt interessant, el tema de la opinió. Jo, francament, moltes vegades estic molt desorientat, perquè reben tant d'estímuls informatius, tant de renou, que costa molt tenir totes les cartes damunt la taula per dir, d'acord, ara em formaré una opinió que sigui relativament digna per la meva persona, però costa. Francament, costa molt. Passen tantes coses al món, els mitjans de comunicació, bueno, ho saben tots, s'han democratitzat, tant de generadors d'opinió... via xarxes, i una societat en xarxa tan i tan polaritzada que sembla que té la veritat absoluta que, francament, això el manco jo com a periodista i politòleg tot plegat me despista bastant i m'acosta molt...
Com has ficat la falca, no, però, que és politòleg?
No, me despista bastant i a mi m'acosta, francament, tenir una opinió clara envers tot allò que passa al món.
I d'això serà la teva opinió?
Sí, no,
perquè és un fet...
I també és vera... Sí, és que és el joc infinit, però ja està graciós. I també hi ha un poc aquell meme de m'he cansat de ser expert en geopolítica mundial, ara som expert en no sé quina història que hagi sortit nova, no? Cada vegada que hi ha un nou problema, sempre surts expert de tal. També som d'esperar que no totes les opinions són iguals, i ja està bé això de dir que totes les opinions són iguals, perquè no crec que sigui així, però s'han d'argumentar i se basen els arguments, no en qui la diu, sinó com s'argumenta aquella opinió. I després també molt important... que no passa res entre cometes per canviar d'opinió, que a vegades l'opinió no ha de ser una llosa, no ha de ser allà un pes que tinguis damunt i dius, ah, és que en aquell moment vaig triar aquest bàndol i ja no puc canviar. Si els fets demostren una altra cosa, no passa res.
Això és superinteressant perquè moltes vegades, això que des de cultura és opinió, a vegades et sembla que hem d'opinar en funció de la nostra personalitat i que nosaltres, com que tenim una personalitat, per tant, hem de tenir aquesta opinió. A ha de ser igual a A i A no pot ser igual a B. I això també molt genera molt de conflicte intern i jo crec que això també és un dels problemes, que no estem oberts moltes vegades a assumir que poden pensar coses que no haurien de pensar, que no és coherent amb el que nosaltres volem mostrar al món.
Exacte, i no totes les opinions són un bloc, i no perquè opinis certa cosa sobre un tema concret, de la resta has de seguir com una certa línia ideològica, no funciona així, i cada tema pues, té la seva complexitat. I clar, d'això volia parlar una mica avui.
Doncs, la veritat és que en Xavi has aconseguit que se posi intens en la seva opinió.
Has sacsejat el cervell.
Sí, no, i que tregui un poc el títol de politòleg, que ja...
Exacte, no, li has vengut beníssim.
Que se vea.
Idò, Sion, avui, per cert, madones, sí? Hi ha tres televisió a les 10:30, Sion és el conductor d'aquest programa, on sentim testimonis fantàstics de madones, recordant un temps.
Sí, i de fet avui parlen del que volien ser de grans i malauradament moltes vegades no els van deixar opinar sobre aquest tema, o sigui que molt relacionat amb el que hem parlat avui.
És important. I doncs, Ian, una ferrada forta.
Una ferrada. Fins aquí.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
IB3 Ràdios, formació.
Encara som a temps de salvar una ciutat que s'està morint? Arriba L'Arquitecte, de Josep Ramon Cerdà, un thriller teatral inspirat en els grans conflictes urbanístics de Mallorca. Una història de poder, especulació i ideals enfrontats que continua sent plenament actual. Divendres 30 de gener a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a la banda al web del teatre.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres, a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur.
Xiu-xiu, i com cada dimarts, atenció, perquè pugem a un avió des de l'estudi UDI Vetres Ràdio i partim a visitar qualque amic o amiga del programa que viu fora de les Illes Balears.
I avui visitem un país que ha lluitat per ser precisament això, un país. Un país que s'entén només amb un color, el verd, i si vos dono més pistes ja sabreu de quin indret parlam.
Terra Celta, avui mon anam a Irlanda. I allà, en Manu Oliver. Manu, bon vespre.
Bon vespre, què tal, com va?
Molt bé, i tu, com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí, passant una mica de fred.
Tens una hora manco, pot ser?
Sí, una hora manco, som aquí.
Molt bé, són les 8:30, idò. Manu, tu d'on ets?
Jo som de Palma.
De Palma.
Jo som de Palma, sí.
M'han dit que vares acabar sa carrera i te'n vares d'anar cap a Irlanda, és així?
Sí, exacte. Justament vaig acabar la carrera, vaig acabar les pràctiques, que me quedaven 3 mesos, i res, quan vaig acabar vaig dir, mira, me'n vaig.
I vas practicar.
Ara me'n va.
I què vas estudiar, Manu?
Jo vaig estudiar periodisme.
Ah, molt bé, molt bé. Aquí a Palma.
Exacte, sí, en el CSAC. En el CSAC vaig estudiar.
Molt bé, acabes d'estudiar, fas les teves pràctiques, si no van malament, a la cadena SER.
Exacte, sí, a la cadena SER vaig fer les pràctiques. Bé, era un contracte ja d'estiu, i quan el vaig acabar vaig treballar un mes i pico més a un altre lloc, i ja en el gener vaig dir, mira, faig les maletes i me'n vaig.
Molt bé, els primers mesos vas arribar a Irlanda, vas viure a les afores d'un poble irlandès, sí. Ara mateix, recorda'm, vius a Dublín.
Exacte, sí, sí.
Com recordes aquella primera etapa d'aquesta teva aventura irlandesa?
Va ser una mica difícil, perquè, clar, jo vaig arribar a un poble que, literalment, n'hi havia més vaques que persones. I això va ser una mica difícil, perquè, clar, estava totalment rodejat de naturalesa, que això era preciós, era superguapo. El que, clar, jo anava, potser, cercant una miqueta més d'interacció humana, i això és vera que no el vaig trobar durant els primers 3 mesos, i va estar difícil, però és vera que me vaig sentir molt acuït perquè vaig anar al cau un amic meu i va ser una entrada en el país una miqueta més fàcil de lo que seria normalment. El que després ja vaig dir que era millor si cercava una cosa més propera en el centre.
Dius que tenies un amic teu a Irlanda, però quins van ser els motius per anar fins allà?
Realment els motius van ser voler cercar una experiència a l'estranger, perquè, bé, jo som mallorquí, m'encanta l'illa, Tola de Mallorca m'encanta i sí, però jo el que volia era una experiència a l'estranger, una experiència vivint tot sol. Bé, tot sol no es pot perquè sí o sí s'ha de compartir pis per el tema dels gastos, però sí, aquesta experiència. I justament, com que a Irlanda en xerren d'anglès, jo també volia millorar l'anglès i era, crec que, la idea, l'oportunitat més idònia.
Manu, i què paga ara que xerraves el tema de l'habitatge? Què paga una persona per com una habitació a Dublín?
Mira, llevat justament de mi mateix que me considero un privilegiat per lo que pag, de normal, una habitació, diguéssim, per tu mateix, a un barri normalet, i compartit a lo millor amb una o dues persones més, de 800-900 euros no te'n salvaràs. Mínim, bàsicament, per dir-ho així, 1.000 euros per una habitació.
Entesos? I els salaris allà, més o manco?
Bé, els salaris sí que són més alts que Espanya, perquè ara mateix, el 2025, el salari mínim era de 13,50 l'hora, el que ara aquest any, si no vaig malament, ha pujat a 14. I, clar, el salari, més o manco, si tens un treballet de 40 hores, serien un 2.000 euros.
Tu fas feina ara mateix, Manu?
Sí. Ja, ara mateix estic fent feina i bé, realment estic a un supermercat. No és que sigui gran cosa, però tinc aquesta feina que me permet per viure, per pagar les factures i tot, i bé, està bé amb aquest sou mínim.
Estalvies algo?
No. És vera que tens la idea de que d'aquí, en un futur, si pogués aquest any, en el setembre, començar a estudiar un màster, però ara mateix no estudi res perquè, bé, realment no me puc permetre. He d'estalviar una mica primer.
Molt bé, Manu, menys, ja m'he quedat en il·lusió de sabre que, clar, tu arribes a Irlanda, a les afores d'un poblet, dius que hi havia poca gent, sí. No hi havia gaire activitat social, però de cop i volta te trobes a les portes de Dublín i comences a viure en aquella ciutat que t'he encantat que, bueno, que hi ha bastanta gresca, la gent li agrada sortir.
Sí.
I què te vas trobar per Dublín? I com va ser la teva trobada en Dublín?
Idò, va ser una miqueta sorprenent perquè, clar, jo venia del poble, però abans, jo que som de Palma, sí, més o menys és una ciutat grossa de Palma, el que no tan grossa com Dublín, no tan urbana, no tan internacional. I, clar, trobar-te amb tantes de nacionalitats, tant de persones espanyoles, en aquest cas no he trobat cap mallorquí, però sí tant d'espanyols, tant de persones de tots llocs, i una vida com molt, molt jove, perquè hi ha moltíssimes universitats per aquí, això de molta festa també, tota la raó, i no sé, com molt oberta, una una manera de viure la vida més oberta, més tranquil·la, encara que sigui un país molt fred, una vida molt mediterrània, també, més propera a lo que venia vivint a Palma que el que me podria esperar, a lo millor si visqués a Londres, Alemanya o països aquests també del nord. Uh-huh. O sigui que molt bé, sincerament.
I dius que per Irlanda hi ha molta... A Dublín hi ha molta gent de molt de països, però com són els irlandesos?
Mm-hmm. Els irlandesos són una miqueta especials, diria, perquè són unes persones que t'acolleixen molt bé. Són molt amables, molt sincers, molt simpàtics, i el que passa que de vegades crec que els hi costa obrir-se una mica més que a lo millor una persona espanyola o mallorquina, però ja et dic, diria que són molt parescut de vegades a un mallorquí. Simpàtics, agradables, molt sincers, el que de vegades una miqueta tancats, però ja et dic... Gent molt bona, molt bona.
I a més allà tenen les seves pròpies expressions, com aquí nosaltres, perquè bé, ells són un poble amb una identitat molt, molt arrelada. No sé si t'ha costat una mica, en el sentit anglès, perquè no és un anglès que puguen trobar a la terra, per exemple.
No, clar. Aquest és el tema, perquè ell el que tenen se diu hiberno-anglès, que bàsicament és una mescla d'expressions traduïdes literalment de l'irlandès, l'irlandès gaèlic en anglès, i n'hi ha d'expressions, a lo millor, que, o maneres d'expressar-se en anglès que de primeres tu que creus que en sabies de sa llengua i que tenies un nivell tal i després te'n dones compte que aquí no serveix res i que n'has de tornar una mica a aprendre de nou, i si és veritat que en tenen expressions més seves, 700, bé, 700 és una cosa totalment nova que t'hi trobes i no sap que és això, però sí és veritat que és diferent d'un anglès americà o un anglès britànic.
I Manu, ara, si no va malament, deu fer un any i pocs mesos que vares partir, vares aprendre aquesta aventura irlandesa. Creus que és un bon lloc per anar... Si tal vegada qualque jove mos està escoltant, o no tan jove, i té ganes de viure una experiència semblant a la teva, ho recomanaries?
Jo sí. Jo realment ho recomano moltíssim. És veritat que, com que he dit abans, tema dels gastos, és un país que, si no vaig malament, és el país més car de la Unió Europea, i amb el tema de l'habitatge crec que està inclòs pitjor que a Balears. El que passa que, llevat d'això, que és un punt molt, molt important, crec que és un país molt fàcil on viure, perquè, com he dit, la gent molt acollidora, molt amable, la vida molt tranquil·la i amb un sou bastant bo, bastant alt, per lo que tenim a Espanya, i molt internacional també. És a dir, que no és només la cultura irlandesa, que és preciosa, sinó que també te pots endinsar en altres cultures i conèixer gent de molt de llocs diferents, i això m'ho pareix molt bé, i també gent molt jove que està estudiant, que crec que aquella gent jove que ha terminat d'estudiar, com que li pot atraure, li pot agradar més aquest ambient de més juvenil, més universitari, que no pas, potser, un altre lloc.
I doncs mira, Manu, ara te farem les preguntes clau que et li feim a tots els illencs pel món que visitam en aquesta secció. La primera és aquesta.
I t'enyores?
T'enyores?
Sí. O sigui, moltíssim. Moltíssim, sí. O sigui,
perquè ara quan fa que no vens?
Ara fa... L'última vegada va ser novembre. Des que vaig marxar cap allà, cap aquí, la primera vegada va ser juny, després novembre, i ara t'he planejat anar-hi un altre cop al febrer.
O sigui, has passat Nadal allà tot sol?
L'he passat aquí. És vera que tot sol no, perquè el meu company irlandès me va invitar a casa seva, a casa família, a sopar de Nadal, i fet amb la gent, amb la família.
Que bé, quina
sort. Sí, el que passa que, sí, moltíssima sort, per una part, i per altra dir, també m'enyor de la meva família, clar. Això és vera, i de Silla.
Normal, normal. Va ser molt diferent Nadal allà? El sopar, per exemple, que vareu menjar.
Perdona, que no t'he pogut sentir bé.
Sí, va ser molt diferent el sopar de Nadal allà, que vàrem menjar, per exemple.
Sí, 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 el sopar va ser molt diferent. Aquí el tema de menjar, culturalment tenen molta afecció, diria, a sa patata, i me vaig trobar amb un puré de patata amb croquetes de patata que mai l'havia vist, per exemple, en el mateix plat, i també en pollastre rostit, pastanagó, i tot el que seria verdura, també, tot mesclat.
Ben diferent. Mira, ara jo crec que te faran la darrera pregunta, que crec que la deus tenir clara.
Però hi tornaràs?
Tornaràs aquí, a casa?
Jo espero que sí, i te diria que sí. Ara, quan, això ja no ho sé. No ho sé.
Idò, Manu
Oliver. És molt difícil de saber-ho.
Manu Oliver, hem passat molt de gust de saber com és la teva vida, com és aquesta aventura irlandesa, de saber que estàs bé, i que, tot i que no tinguis clar que tornaràs, el fet que t'enllunis ja és un bon indicador per saber que jo crec que sí, que en qualsevol moment tornaràs, i no sabem quan. Però, bueno, Manu Oliver, moltíssimes gràcies per atendre-mos.
Moltíssimes gràcies, Foltros.
I que estiguis molt bé, gràcies.
Adéu, Manu, gràcies.
Adéu, gràcies.
Lletres Ràdio és actualitat.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a Lletres Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a Lletres Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Lletres Ràdio, amb Araceli Bosch.
Preferit, perquè puc sentir en Xavi, el puc escoltar, me puc relaxar amb altres i a veure què mos conta la secció de nostàlgia, perquè sí, és dimarts, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
Que ballet quan eres jove.
I avui, atenció, perquè nostàlgia vos agradarà. Vos agradarà perquè és una experiència que segurament heu viscut tots i cada un de vosaltres. Avui, a nostàlgia, mos feim grans.
De somnis que tens a l'abast i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs detectar un caminet que m'allunyi del grup o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagar.
Idò sí, fer-se gran és relatiu i alhora de qualque manera inevitable. Tots en tornem a poc, sense donar-nos en gaire. En el moment en què naixem, ja començam a fer-nos grans i ja no deixem mai de fer-ho. Però hi ha un instant, hi ha un punt molt concret en què no és el calendari qui t'ho recorda, sinó que ets tu.
Em vaig demanar que havia tornat gran un dia a aquesta escola. Jo era professora, passava pel pati i una pilota va rodar a prop de mi. Aleshores ja vaig agafar la pilota i vaig voler tornar en els atlots amb un bon llançament, com jo sabia fer quan era joveneta. I quan vaig impulsar la pilota va caure ridículament a prop de mi. I gaire quan vaig dir, què ha passat? I a veure, què ha passat? Això no anava així. Yo no puedo
jamás acertar. I és que sí, ara m'ho explicava Ana Joana, i és que diuen que fer-se gran implica clics, és a dir, adonar-se'n compte conscientment. El primer clic arriba a l'adolescència, quan qualque dia arribes, te mires en el mirall i per primera vegada ja no te veus igual. Quan descobreixes la paraula independència, i te la creus encara que no sigui del tot certa, el futur sembla infinit i tu tens la sensació que ho tens tot per davant, però arriba aquella realitat, a vegades en forma d'imatge.
Jo me'n record perfectament que vaig tornar gran una nit, que me vaig aixecar del llit, vaig anar al bany, vaig encendre el llum i pam, mon pare me mirava des del mirall. Tia, vaig d'un susto. Father of night, father
of day, father who take the darkness... Amén, Jordi i Inés, quina és la darrera vegada que vos heu entemut que vos feis una mica més grans?
He interpretat que aquest oient se reconeixia son pare mirant-se en el mirall. Mm-hmm. És així,
sí,
no?
Sí, és així, és així, sí.
Idò, mitjà, a mi també m'ha passat, la veritat. He reconegut a mo mare. En gestos, en paraules, sí.
A dir, tu, la darrera vegada que has dit, va, tal vegada és que ja som una mica més gran, és quan t'ha passat això, t'has reconegut en ta mare.
M'ha passat moltes vegades en moltes coses.
Mm-hmm. Jordi?
Jo vaig tenir un moment quan fa poc vaig estar de monitor de temps lliure i els nens me volaven edats desorbitades.
però molt, molt desorbitades. Són molt gracioses quan intenten endevinar els anys perquè no tenen cap noció de, dels anys. Però sí que es veurà, per exemple, no... ja quan surts a llocs de festa i veus que, que ja s'ha edat, hi ha molta diferència... per tu fa dos dies, però per la resta de gent...
I és quan ve dius allò de, no, són molt petits. I és quan te diuen allò de, no, és que tal vegada tu ja ets un poc més gran.
Exacte, o converses amb gent més jove que he tingut, que és veritat que no tenc el mateix ja concepte de la vida que ells. Moltes coses.
Exactament, xerraven de clics, eh? Un altre clic que és més silenciós i també és més real. No és una explosió, és una acceptació lenta, perquè te fas gran i un dia te n'adones que la vida ja no va tant d'imaginar que faràs, sinó de sostenir de qualque manera allò que ja tens. Que el que vull ser se transforma en un com vull viure, que comences a valorar coses que abans te semblaven avorrides, la rutina,
totalment,
la pau, el descans, l'estabilitat... Per aventura, perquè esbrines que les coses ja mai més tornaran a ser com abans.
Jo crec que me vaig donar compte de que era gran un dia que me mirava les mans i me les vaig veure totes amb taques aquestes de bé, que dius tu, aquestes mans no són meves, però sí, són teves. Sempre tendré la bellesa de les meves mans intactes.
Sempre tendré la duresa del meu cor com una pedra. I de les mans, imagineu, clar. Canvis físics, també.
Exacte. I jo crec que també hi ha una cosa molt important que, per sort, encara a mi no, personalment no m'ha tocat. Però bé, poc a poc ja vas veient en clutches, que és quan te toca ser cuidador de qui t'ha cuidat. Que això és una cosa que, clar, que dius, ostres...
Sí, quan comences a veure...
En certa mesura, no?
Totalment.
És un procés.
Totalment, sí, és que és un procés, i tot com dèiem, hem fet servir aquesta paraula, els clics, perquè és que després venen més clics, n'hi ha qualcun que són més silenciosos i més reals. Ara ho xerràvem amb això, per exemple, aquesta senyora que se veia ses mans i veia ses taques, deien que ja mai no tornaran a ser com eren, però en qualsevol cas, el fet de fer-se gran és un procés íntim i una cosa sobretot relativa. Per ventura, en qualque moment, tot i que te sentis jove, el món te dirà que ets gran, o les altres cara de sa moneda. També te pots sentir gran i el món, possiblement, te di que encara ets jove.
Ja me'n vaig donar compte que ja havia tornada gran. Oh, que sa gent ja me veia més gran. Una mateixa no se'n dona compte. Estant a un cafè amb un parell d'amigues, quan ve el camarer i me va demanar: i vos, no voleu veure? Ai, aquell to de vos, ai, diu-ho, eh? Aquest, he de dir, perquè en els pobles tenim la costum de dir vos. A les persones ja que són més majors. Digue, aquesta persona ja no me veu ni de 40 ni de 50. Ja me veu gran, ja me veu més millor. Però esta noche moriría
por vos. I és aquí on arriba el moment més clar. Quan te n'adones que t'has fet gran, no perquè hagis perdut res, sinó perquè has guanyat mirada. Ara sentíem la Maria de l'Aro que mos deia, quan entens que el temps no és infinit, no com pensaves quan eres adolescent, que pensaves que efectivament era infinit el temps, però no exactament. I per això mateix, de qualque manera, aquest temps, a mesura que te fas grans, el protegeixes més i més i més i canvies la mirada per veure-lo. És a dir, quan tries millor, quan dius més vegades que no, o quan deixes de voler agradar a tothom, això també són símptomes, que de qualque manera hom es fa gran.
Ara bé, si tu has fet sempre unes activitats, unes feines que les feies quan tenies 40, quan tenies 50, ara que ja n'he fet 70, les segueix fent igual. Simplement, clar que torna major, me cans més. La millor anava a caminar una hora, ara hi vaig mitja. La millor ballava dues hores, ara en vaig una. La millor anava a gimnàsia una hora, ara en vaig tres quarts. Pot tornar major. I ja hi tornem, i ja hi hem de tornar. I la pena és que no hi torna. Amb ganes de viure la vida bé. És el que jo penso.
Explicar molt bé, que m'agrada molt.
Moriria per vos.
La Maria deia que el pitjor no és fer-se gran, el dolent no és fer-se gran, sinó no fer-se ni.
Exacte, per favor, per descomptat.
Mm-hmm. Molt bé, i de res, fins aquí. Aquest
Jordi, tu què volies ser quan eres petit?
Buf, no ho sé, no, mai vaig voler ser coses massa exòtiques, astronauta o tal, que són les típiques, crec que no. No sabria dir-te.
Vares voler fer feina a la ràdio en qualsevol moment?
No. No era la meva idea, però bueno, que la vida dona moltes voltes.
Així és, ets a Xiu-Xiu, som a Xiu-Xiu, continua.
Atenció, radioients. Arribat en aquest punt de Xiu-Xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat el final. Des de l'estudi Udibetal Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a La fi del món.
Molt bé, efectivament, ara ha arribat la fi del món en aquest espai. Valorarem com actuaríeu èticament en cas que el món s'acabi. Molt bé, tindreu un seguit d'escenes amb dues opcions de respostes. Hi ha diversos finals possibles. Tot dependrà del camí que escolliu. Solidaritat, tal vegada, però guanyareu pèrdues, o egoisme i guanyareu beneficis, que vot serà més rendible a efectes pràctics, però hi ha efectes ètics. Benvinguts a la fi del món. Molt bé, Inés Mateu i Jordi Suárez surten de la ràdio.
Sí.
El mòbil vibra. Alerta global. Queden 6 hores. Un meteorit impactarà contra la Terra. A partir d'ara no es tracta de salvar el món. Es tracta de decidir quin tipus de persona ets quan tot s'acaba. Molt bé, escena primera. Penseu que vos donen dues opcions de resposta i heu de raonar moltes per què. D'acord? La decisió. El supermercat. Molt bé. En entrar a un supermercat, la gent s'endú tot.
Aigua,
llaunes, piles, paper, de tot.
Paper de vàter.
Exacte.
Important.
A les totes. Per tant, A, vosaltres feis com ells i agafeu tot el que podeu per si de cas, o B, considerau que només heu d'agafar el necessari perquè la gent entengui, la gent que vengui darrere vosaltres ho entengui.
A veure, jo crec que hi ha més supermercats a Palma.
Heu de ser sincers, eh?
Jo crec que hi ha molt de supermercats per Palma i que no és necessari tampoc quedar-se curt.
Molt bé, aneu plegats, eh? Això és una decisió conjunta.
Jo som molt pràctic, Jordi. Jo diria, això és igual.
Molt bé.
Jo no aniria al supermercat.
No, has d'anar tant sí com no.
Ai, què he de fer?
No, has de decidir si fas com la resta del món, que t'endús de tot.
Ah, no, no.
Jo... És a dir, agafant de tot...
Estic d'acord amb tu, Ida.
Poca cosa.
Agafant poques coses.
Molt bé, poques coses. Per tant, som solidaris.
Lo just.
Lo just i necessari.
T'apareix bé, Jordi.
M'apareix bé.
Molt bé. Després d'arribar a Osacoa...
És que jo, la meitat de coses no me faran falta.
Perquè, bé, te queden 6 hores.
Som molt pràctica.
No, te queden 6 hores, tampoc, pensa que te queda molt. Te queda gaire. Molt bé, arribeu a Osacoa, la cua és infinita, la caixera està saturada, i atenció, vos colau aprofitant el caos, o bé respectau Osacoa encara que perdeu temps i pagau, tot Jordi? I que quedin 6 hores de vida.
M'encanta que hi hagi cua i li queden 6 hores al món, però Osacoa és algo que no se perdrà mai. No ho sé.
Francament, què faríeu en aquesta situació?
No, jo hauria de fer cua, perquè és que no sé pegar colzades.
Ai, Inés, queden 6 hores del món, s'acaba.
És que faria la cua, soc tan curta que faria la cua.
Bé,
no m'ho... Tu, Jordi?
Me sorprèn que hi hagi cua.
Si tu t'animes
a... Això és un cas
hipotètic. Si n'hi ha, no serem nosaltres qui se la vota, no?
Bé, jo crec que duraria poc en aquest fil del món. Molt bé. Situació 3, la darrera botella. Només queda una botella d'aigua. Algú també la vol i diu, no he begut en tot el dia... A, la comprau igualment, o la robau, o B, la deixeu per a l'altra persona.
Jordi, aquesta decisió és difícil, eh?
És la fi del món, m'ho recordo, que 6 hores de vida.
A veure, jo puc beure del grifo.
No hi ha aigua. Ets darrere.
Ah, no, aigua, jo l'agafaria.
Sí, vinga, aquesta sí.
Sí, Jordi, vinga, aquesta sí.
Molt bé, molt bé.
No hem de badar aquí.
Ara, no, molt bé. Darrere, bé, no, abans darrere, el WhatsApp. Algú del vostre poble... vos escriu un missatge i diu «He un búnquer secret i heu de córrer». A, o rendir per si de cas, o bé, no ho rendir per no saturar el búnquer.
Uf, és que clar, a Bunyola tenim un grup amb més de 600 persones del poble.
Bé, idò, t'envien només a tu.
L'enviarien allà, però allà segur.
No, imagina que no t'arriba a tu.
No, el reenviaria.
No el reenviaria.
Tu, Jordi? No.
A lo millor reenviar familiars o una cosa més propera a tu.
Això sí.
Clar. No hi ha matises, aquí.
No. Men, sí, pot haver matises. Men, què proposes?
Reenviar, mos referim a reenviar-ho a persones molt properes o reenviar-ho a qualsevol persona. Per exemple, jo de Sant Cerverí, qualsevol cerverí, massivament a Sant Cerverí.
Sí.
Idò no.
Molt bé.
Jo tampoc.
Molt bé. Per tant, nau, bé, després farem el càlcul. Semàfor. Està tot embossat, tens un semàfor en vermell, però podries passar, ningú no te veuria. A, passes, perquè ja n'hi ha normes. B, no passes, no vull ser part d'escaus. Aquesta per mi és evident, però...
És evident, no, Jordi?
Però aquesta és important, no. Passes
no
o no passes?
No travesses.
Jordi.
No ho sé, mem, jo crec que no, però...
Jordi,
no
travesses,
per favor. Però si me botes el semàfor cada dia...
Però, si està clarament en vermell, però, i Jordi, se la pot creuar qualcú.
Però no t'has botat mai un semàfor en vermell, Jordi?
No, no té...
Això és ràdio pública.
Però, no, no m'he botat un semàfor, però...
Necessitem saber-ho. No tenim temps, s'acaba el món. Va, què fas? Passa o no passa?
Mos el botam.
Home, clar que mos el botam, per favor.
Molt bé. Per tant, darrere, la farmàcia. Farmàcia oberta, cartell, només una unitat per persona. La gent intenta fer trampes. Clar, A, intentes comprar-ne de més, mentint o tornant a entrar, o bé respectes el límit, i aquesta ja decidirà, finalment, quin tipus de persona sou en el final del món.
No, jo en aquest punt m'he posat ja agressiva i mentesc.
Molt bé.
Tu, Jordi?
Super. Després de votar-se un semàfor, tot és possible, ja.
Home, per favor, tampoc és tan greu.
Molt bé. I demà sou... egoistes contra... quatre egoistes contra dues decisions solidàries, quatre decisions egoistes contra dues solidàries. Per tant, deixeu-vos convertir en...
egoistes.
No, t'ho diré.
No, és que ho t'he apuntat davant de vores.
No, jo ho tinc apuntat aquí, però ara no ho trobo. Molt bé, sou pragmàtics.
Exacte, jo t'ho he dit.
Que sí, sou... cercaus equilibri, heu triat el que tocava segons el moment. Ni herois ni monstres, humans intentant no enfonsar-se.
Exacte.
No ha estat perfecte, però ha estat real. I això seria la vostra
perquè
final.
Perquè som humans, molt bé, Jordi. Molt bé, un aplaudiment per nosaltres.
Molt bé, ho fem molt bé.
Mos han salvat d'aquesta fi del món. I així hem arribat en el xiu-xiu número 307 amb en Miqui Fiol en el control tècnic. Jordi, Xavi, tornant demà.
Demà.
Aquí, bé, tu no, Xavi.
No, jo no demà.
Tu no.
Dijous.
En Xavi mos abandona, però tornarà dijous, per favor.
Clar que sí, dijous sí.
Home, a vosaltres, gràcies per ser-hi sempre.
Marc, tu, veniu en el pet de la paella.
en tus ojos me perdí. Qué terrible distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Nessie Benitín, ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver.